Aquestes tu. Facis el que facis. Catalunya Ràdio. Eduqueu les criatures, amb Carles Capdevila.
Bon diumenge a tothom. Arriba l'estiu i els pares ens preguntem, aquest estiu també em tocarà tornar a intentar...
Sergi, baixa la música un moment. Carles, escolta una cosa, què fas tu aquí?
Doncs vine a començar el programa, com cada diumenge.
Ja, però és que avui saps quin dia és? Avui ja comencem temporada d'estiu.
A mi m'estranyava, perquè el diumenge passat em vaig acomiadar i aquest any havíem quedat que no feia el programa, però he vingut aquí i no hi ha ningú.
Escolta, ja t'ho diem que necessites vacances, Carles. A veure, avui el que toca és...
Tan malament em veus?
No, fas una cara de desubicat. No, mira, el que vull fer és estrenar un altre programa que es diu El Copilot.
El Copilot.
Sí.
De què deu anar això del Copilot? De motor?
Sí, de motor i de moltes més coses, Carles. Escolta, fem si cas una cosa...
És un lloc molt difícil, de Copilot.
Sí?
Però molt, eh? Hosti, és molt complicat.
No.
Sí, és dels... Jo normalment soc pilot. Dolent, sí. Pilot, però el lloc de copilot és molt complicat. Sí.
Escolta, mira, ja que ara m'has donat una idea...
Tu ets copilot?
Jo soc de... Sí, a mi m'agrada estar a les dues bandes, escolta. Per què no fem una cosa? Ja que estàs aquí, per què no et quedes? Perquè ja també ara em sap
greu... Ara, molt
complicat. Ara em sap greu que marxis, ja que has vingut expressament. I et farem unes preguntetes. Perquè,
molt escolta, bé, sempre... sobre educació
vial i aquestes coses. No de la dels nens, no. Aquesta ja és vial i de conducció. Què en dius, et sembla bé?
Sí, i tant.
Doncs vinga. Level control. Okay. Everything is fine. The prototype is ready. Attention, pilot one. Contact. Aquí comença el copilot. Doncs ara que en Carles Capdevila ens ha deixat un foradet, avui arrenquem per primera vegada el copilot. Un aplaudiment, per favor. Un programa que us entretindrà tots els diumenges d'estiu mentre prepareu l'esmorzar al càmping o bé feu cua a camí de la platja. I és que us convidem a passar una bona estona amb les coses més interessants del món del motor. I si no em creieu, doncs mireu el que tenim preparat. A tots aquells que us agrada fer coses diferents, segur que us caurà bé la Núria Valls, un cul inquiet que s'atreveix amb tot. Després de pràctica submarinisme a la banyera de casa seva, l'hem fitxat perquè es posi al volant dels vehicles més insòlits en els viatges del copilot. Avui ve ben plena de fang després de portar un buggy. També tindrem a la Maria Rosa Martí, l'única persona de Catalunya que recicla fins i tot els xiclets, en la secció Ecologia i Motor. Ella ens comentarà en què consisteix la nova mesura del govern, que es diu Plan Vive, i com us afectarà a vosaltres. Papa, quan falta! Tinc pipí! Vull gelat! Papa, quan falta! Ai, Carles Capdevila, del programa Eduqueu les criatures de Catalunya Ràdio, ens dona sempre bons consells sobre la canalla, però per què a dintre d'un cotxe encara es tornen més pesats? A l'entrevista dels 25 anys de Catalunya Ràdio ens explicarà com s'ho fa per conduir amb dos petits lleons al darrere. També tindrem la novetat de la setmana amb Àlex Chenoir, un tio que per esmorzar suca les magdalenes en gasolina sense plom. Ell ens explicarà si tots aquells cotxes que ens anuncien van tan bé com diuen. Avui hem passat examen al nou Seat Ibiza. Aprovarà? I per acabar, Isidro, Ricard Isidro, en el paper de James Bond. El nostre expert en cinema ens parlarà sobre els cotxes més espectaculars de les pel·lícules de l'agent anglès. Ell ens explicarà per què amb tots els martinis que es bevia i amb els cotxes que portava, en James Bond no el paraven mai els Mossos. Tot això i molt més comença ara i aquí, al Copilot de Catalunya Ràdio. I per començar, doncs, són molts que per desplaçar-se, doncs, agafen el cotxe. Però que sapigueu que hi ha moltes més maneres. Buguis, quads, autocaravanes, cotxes de luxe, limusines... Doncs són alternatives a aquest cotxe utilitari que tenim a casa. I la Núria Valls ens oferirà cada setmana una petita excursió amb aquests vehicles. Ens comentarà, doncs, les seves característiques i les seves sensacions i les que desperten, en aquest cas, a la Núria. Per cert, bon dia, Núria.
Molt bon dia.
Així que ens faràs propostes de viatge diferents, no?, a anar amb cotxe.
Exacte, cada setmana agafarem un vehicle diferent i anirem de ruta. Serà, doncs, tant per camins com per carretera o fins i tot per autopista.
Molt bé, i per aquesta primera setmana què ens has preparat?
Doncs, com és el primer programa, anirem amb el vehicle que jo trobo el més curiós de tots els que veurem. Mm-hmm. És un buggy, et sona el nom?
Home, doncs sí, home, una mica no, és aquell clàssic de les pel·lícules i també surt molt a les sèries, no?
Doncs sí, així mateix, és un cotxe baix, un quatre rodes que s'ha vist molt en sèries com Los Vigilantes de la Playa o similars, ambientades a Califòrnia, als Estats Units.
Així que m'estàs dient que l'has anat a provar a la platja, no?
No, no, que no hem anat a la platja i he optat per donar una visió diferent al buggy i ens n'hem anat al Priorat.
Molt bé, molt bé. Doncs a veure, com ha anat aquesta experiència? Som-hi.
El paisatge del Priorat és impressionant, però té molts raconets on és difícil accedir amb el cotxe. L'opció és anar-hi a peu, amb moto o amb un vehicle molt alternatiu, el buggy. Una empresa del Priorat ho facilita, per això ens dirigim cap a Torroja per viure aquesta nova experiència. A primer cop d'ull, el buggy et fa una sensació estranya, et recorda aquells vehicles baixos que es passegen per les platges californianes, una mena de tot terreny, però amb aspecte de Fórmula 1. Una vegada superada la primera impressió, ve l'hora de la veritat. Per conduir el buggy no es necessita cap condició ni carnet especial, només el de cotxes. O sigui que ens posem els cascos, perquè això sí, la protecció és molt important, engeguem el contacte i comença l'aventura. Abans de posar-nos en marxa, però, l'Enric, el director de l'Opriorat Excursions, ens dona algunes indicacions bàsiques que seran molt útils a l'hora de conduir el buggy.
És un buggy, un 2,5, motor 2,5, 4 temps. Porta el motor darrere, el que vol dir que hem d'anar molt al tanto a l'entrada als tombs. Eh? El pes està tot darrere i poc pes davant, i si entréssim a una velocitat un tant elevada, nosaltres podríem girar el volant i el cotxe continua totalment recte. Per evitar això, doncs aixequem peu de l'accelerador o toquem freno abans d'entrar al tomb, que caigui tot el pes cap endavant i la roda traccionarà perfectament i no tindrem cap problema.
Nosaltres també cal estar molt atent a les indicacions que refereixen a la seguretat del conductor per evitar haver de lamentar fractures.
L'altre també a tindre en compte és no treure cap extremitat del cotxe, del vehicle. Importantíssim. Si el cotxe volca, el que va al volant agafat al volant i el que el copilot, els braços sobre el pit o enganxat aquí, i no treure cap extremitat.
De totes maneres, les volcades no són tan habituals com podria semblar. El buggy té un xassis lleuger i, per tant, durant la conducció es nota amb tota precisió el treball que fan els amortidors. La sensació de pujada d'adrenalina és molt forta, sobretot en els camins més rocosos que el buggy supera sense dificultat. La prova màxima és quan passa pel riu. Donem una mica de gas. I cap problema. Això sí, cal anar amb compte, ja que com que gairebé no hi ha carrosseria, se't poden mullar els peus i tot el que tinguis al terra del vehicle. Un dels grans avantatges del buggy és que és apte per a totes les edats, però al Priorat s'hi han passejat tant joves amb el carnet encara calent com persones d'edat molt més avançada.
De totes les edats. Gent des de 60 anys que ha vingut amb la família, xavalets de 18, 19, 20... I no, la imatge és un tant agressiva, no? Que dius, bueno, aquest vehicle, no sé... Però ja veieu que és fàcil, senzill, i carnet de cotxe, i a partir d'aquí, vinga, comencem.
El buggy s'ha convertit en un vehicle d'oci que moltes empreses utilitzen per fer excursions alternatives. Així acaba sent un element més de promoció turística d'una zona, en aquest cas del Priorat. L'experiència ha resultat un èxit i l'Enric poques vegades s'atura per descansar des que va posar en marxa aquesta iniciativa. Les rutes es fan principalment en cap de setmana, fins i tot a l'hivern. La setmana es destina a fer manteniment del vehicle. Després de 35 quilòmetres al voltant de Torroja, tant per camí com per carretera, tornem al punt inicial. Cal dir que ha estat tota una experiència, i no ho dic només jo, sinó també els altres que venien a l'excursió.
Bueno, no sé, la direcció en un principi així una miqueta dura, però a la que fas quatre passes ja a tirar i darrere d'Enric, a tope i molt bé.
L'he agafat, primer una mica de por, dic, deixa'm fer una prova, però no, no, està molt bé, molt divertit. Jo penso que tothom que ho provi no vol baixar.
Per acabar, quatre dades més. El buggy el va inventar un soldat americà que volia un cotxe que pogués anar per les platges i els deserts. De fet, abans la seva base era el famós escarabat de Volkswagen, però amb el temps ha anat evolucionant fins avui en dia, en què s'ha convertit en un vehicle d'aventura. Es tracta d'un biplaça i existeixen més de 80 models amb cilindrades que van des dels 150 als 1.100 centímetres cúbics.
Així que la base són Volkswagens, eh? Mira que és curiós, eh? Bé, en definitiva, tu vas passar molt bé, no, Núria?
Doncs sí, la veritat és que és una sensació molt recomanable i val la pena fer aquesta excursió.
Home, que el que deien els teus companys d'allà de l'excursió era... Bé, semblava que era fàcil, no?, de conduir.
Molt, l'únic que cal és cap o seny, perquè com s'ha dit en el reportatge, en bona part el xassi són el pilot i el copilot. És més segur que una moto, perquè no vas tan desprotegit.
Sí.
Però no és com un cotxe ni de bon tros.
No.
La conducció es limita a accelerar, a frenar i a fer marxa enrere. No té més secrets.
Perquè, home, les fotos que m'has ensenyat semblen una mica els vehicles de Mad Max, eh? O sigui, és una cosa estranya de vehicle que no té cap carrosseria, és només una estructura tubular, no? Un motor i poc més, eh?
Exacte, si te'n recordes el reportatge, hem dit que vam passar per un riu i l'experiència és certa, ens vam mullar del tot,
sí?
Justament perquè no hi ha cap mena de carrosseria.
L'anècdota és certa, et va passar a tu, eh? Va entrar aigua...
Quedes tot xop.
I, escolta, quina velocitat agafen aquests vehicles, més o menys? Perquè molt soroll, però jo no sé si corren molt o poc.
No molt. Allà al Priorat ens vam moure entre els 30 i els 50 km per hora. Era un buggy amb una punta d'uns 65 km per hora, que és el que agafàvem una mica quan anàvem per carretera. Però n'hi ha d'altres de més potents que superen els 100 km per hora.
Bé, anem a suposar que jo me'n vull comprar un, això per moure'm per aquí a Barcelona, ja veuràs quin fashionisme que em portaré ara amb aquest cotxe. Quin preu hauria de pagar per un buggy d'aquests?
Nosaltres vam anar amb un de fabricació xinesa que costa uns 4.000 euros i és dels més baratets, lògicament. A més, segons com, el compres i te l'envien en una caixa desmuntada.
Ah, sí?
Sí. O sigui, la feina és teva per convertir-ho en un vehicle, en un buggy, però bé.
Home, o sigui, és com un Lego, que l'has de muntar després amb totes les pessetes.
En plan Ikea, allò que tens les instruccions,
exacte.
I la clau Allen.
I sort que els cotxes ja ens els donen muntats, eh? Perquè si haguéssim de fer això, en definitiva.
Però bé, tornant als preus, es troben buggies entre els 2.500 i els 12.000 euros aproximadament. Cal dir, però, per acabar, que a Catalunya, aquí a Catalunya, concretament a la comarca del Bages, se'n fabriquen i, per tant, no cal anar a la Xina per anar a buscar un buggy, exacte.
Doncs escolta'm, deixa un descans, eh? I la setmana ve, què? Més cosetes?
Sí, més vehicles, més sorpreses, més emocions, però això ja ho anirem
veient.
Haurem
d'esperar la setmana
que ve. Exacte.
Moltes gràcies, Núria. I la setmana que ve.
Molt bon dia.
Michael, què passa?
No lo sé, pero vamos a averiguar.
El copilot, el programa que escolta Michael Knight.
El coche de mamá no tiene tantas cosas.
Estaba rodeado de coches horribles, con abolladuras y...
¿Qué más sabes hacer?
Aquí estoy, Michael. Cuidado.
¡Tú hablas!
El món del motor sempre ha estat molt criticat per part dels col·lectius que cuiden el medi ambient per la contaminació que genera. Tot i això, les marques i les administracions treballen en diverses àrees per tal de minimitzar els efectes negatius en la natura. Per parlar-nos de com pot conviure el binomi motor i ecologia, tenim a Maria Rosa Martí. Maria Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I avui a la secció Ecologia i Motor us donem una bona raó per canviar-vos el cotxe. Es tracta del Plan Vive, una iniciativa del Ministeri d'Indústria que ha entrat en funcionament aquest mes de juliol i que ofereix crèdit sense o a molt baix interès per als conductors que vulguin renovar el seu vehicle. No és així, Maria Rosa?
Sí, mira, és que, Gerard, hem pensat que molta gent acostuma a canviar el cotxe ara de cara a les vacances, és bastant típic, i que valia la pena, doncs, començar aquesta secció amb aquest pla que vol treure de la carretera, sobretot vol això, treure els vehicles més antics que consumeixen molta gasolina, emeten molt de CO2 i, en general, no són gaire segurs.
I em sembla que has pogut parlar amb algú que ha participat en la creació d'aquesta mesura estatal.
Doncs sí, hem parlat amb el diputat del Congrés, Joan Ruiz, que es coneix el Plan Vive allò fil per randa, podríem dir, i tu, Gerard, potser que paris bé a l'orella perquè no crec que et trobi recanvis ja per la teva cafetera.
Estàs volent dir que ja toca canviar, eh?
Potser sí. Jo de tu me l'escoltaria bé, aquesta entrevista.
Molt bé, doncs vinga, som-hi.
Bon dia, Joan.
Molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí i, sobretot, explica'm quants cotxes de Catalunya, quina és la previsió que teniu, se'n poden beneficiar d'aquest Plan Vive?
Bé, jo crec que has dit una paraula que està molt bé, que és previsió, eh? Són entre 33 i 34.000 vehicles.
Déu-n'hi-do, això és les previsions altes, no?
Quan això acabi ho veurem, no? Però no estarà molt allunyat, ni per dalt ni per baix.
Dius, quan s'acabi, em sembla que són dos anys de vigència.
Dos anys.
Déu-n'hi-do. I quins cotxes... Si poden, doncs, afegir amb aquesta, amb aquest pla.
Ens afegim, vol dir que vols comprar-ne un? T'explico. Mira, a veure, primer una salvetat, són cotxes amb un preu determinat. No poden passar dels 20.000 euros.
Això el que comprem,
Sí, el que comprem. Perquè ens entenguem, això va ser 3.300.000 de les antigues pessetes. Perquè hi ha molta gent que ens escolta que segurament en pessetes s'aclareix una miqueta
més.
Home,
tal com estan els cotxes, jo crec que es pot comprar un bon cotxe,
sí,
no?
Sí. Bé, aquesta és una. I la segona és que són dos tipus de cotxes. Un cotxe que cada vegada més diem el cotxe ecològic, que vol dir que no té en fi, que no emet més de 120 grams de CO2, això és molt important per quilòmetre, o bé aquells cotxes que diem innovadors. Un cotxe innovador és que té una sèrie d'avenços que faciliten l'estabilitat, en fi, que faran que sigui molt més segur.
O sigui que el nou cotxe que comprarem té aquests tres requisits, i el cotxe vell, el que tenim a casa, quins ha de tenir?
Bé, ha de tenir més de 15 anys.
15 anys és la...
Sí, són 15 anys. Ah, i sobretot, ha de quedar clar que quan vas a comprar el cotxe nou, has de portar algun document que deixi ben clar que aquest cotxe i es ferralla o l'has portat a un cementiri de cotxes.
Suposo que és per evitar la picaresca, això.
Sí, una mica sí. Estem a... En fi, sí, evidentment.
Explica'ns exactament quina és l'ajuda que ens donarà, perquè em sembla que és en forma de crèdit, això, no?
Sí. Bé, hi ha una... Com deia, són fins a 20.000 euros, no? Hi ha una part, 5.000 d'aquests euros, que serà interès zero, i la resta, un interès que, perquè ens entenguem, no arribarà al 5%, la mitjana. Pot haver algun cas que superi una mica o que estigui per sota, però la mitjana serà d'un 4,9 o 4,8.
Això respecte al mercat, bueno, suposo cal dir... que són bons preus.
Sí,
no?
Perquè actualment els interessos de béns d'aquests, de consum, diguem-ne, estan al 8,5. Per tant, és un bon preu, sí.
Em sembla que teniu una mica calculat també l'estalvi en petroli que aquests cotxes més ecològics poden fer.
Ho és perquè gasten menys, no? També, perquè, bueno, ja, de fet, la major part dels cotxes...
Clar, un de 15 anys, un d'ara, està clar que és caríssim, no?
Una mica espectacular, no? Si es diu tant en litros de combustible, com si es diu en barrils de petroli, no?
Digue'ns-ho de les dues maneres.
Sí, sí, són 80 milions de litros de combustible.
Això ara ja m'he perdut.
Que venen a ser 700.000 barrils, un s'imagina, una esplanada en 700.000 barrils, no? Que venen a ser quasi 60 milions d'euros anuals.
Això però de què estem parlant? D'Espanya, de Catalunya?
No, això és de tota Espanya.
De tota Espanya, no?
De tota Espanya, Catalunya,
Déu-n'hi-do.
Però de Catalunya hauries de fer una regla de tres i sortiria... sortirien unes xifres també molt espectaculars. El que passa és que és molt difícil fer... divisions d'aquest tipus, perquè bé, el petroli va d'aquí cap allà i sobretot les emissions són per tot arreu, el CO2 va cap a tot arreu.
Em sembla que aquesta mesura, el Plan Vive del que estem parlant, l'heu fet amb tres objectius fonamentals. Ens els podries explicar també?
Sí, sí, són objectius que són molt importants. Hi ha un que, bé, no els diu tant, però en aquests moments la situació econòmica per la que passem, una situació delicada, doncs està afectant també els concessionaris de cotxes, la venda de cotxes.
Això pot ser un revulsiu.
Segur que serà un bon revulsiu i un bon ajut, no? Després és reduir les emissions de CO2. Això ja ho hem dit, no? És un tema molt important. A més, això ens pot portar a estalviar una xifra considerable, també, en milions d'euros, en drets d'emissió, que cada any l'Estat ha de pagar. I finalment també és... torno cap enrere, la situació econòmica és la que és, i aquest serà un impuls més. Un impuls més en aquest sector, com el govern fa en molts altres sectors per intentar remuntar-la, no?, la situació.
Doncs a veure si remuntem tots una mica entre tots.
Esperem.
Doncs ara, Joan, se'ns ha acabat el temps.
Ah, i deixo una, també, molt important, important. Que és reduir els accidents de trànsit,
Ara, aquesta també. La seguretat, que dèiem,
no? La seguretat.
Doncs gràcies, Joan, per haver estat aquí amb nosaltres.
Faltaria més.
I bon dia i bon estiu.
Ha estat un plaer.
Gràcies.
Bon estiu.
El copilot i disfruta del viatge.
Gerard, doncs què, et canviaràs el cotxe?
Ai, no ho sé, és que jo li tinc molta estima, el meu. Escolta, tinc moltes experiències amb ell. He viscut molt a dintre del cotxe.
Millor no ens les expliquis, però,
Home, són experiències vitals que he compartit. És que és com una nòvia per mi el meu cotxe.
Va, home, fes un pensament, que ja toca. Sí. Pensa en el medi ambient, eh?
Va. Bé, m'ho pensaré, m'ho pensaré. Gràcies, Maria Rosa. Ens veiem la setmana que ve i ens portaràs més històries d'ecologia i motor.
Clar que sí, aquí estarem.
Molt bé. Fins la setmana que ve. Adéu.
Adéu.
El copilot, perquè ser dos és molt més divertit.
I continuem amb el copilot. I com sabeu, aquest any estem d'aniversari perquè fem 25 anys d'emissió de Catalunya Ràdio i TV3. I per aquest motiu escollim cada setmana un presentador que ens expliqui les seves experiències al volant. I el convidat d'aquesta setmana ja el tenim aquí. Bé, ja fa una estoneta, perquè està des del principi del programa. Però qui no l'hagi escoltat, us donaré unes pistes. Us diré que el nostre convidat ha escrit llibres i alguns han guanyat premis. Ha presentat també alguna pregunta més. Però si us dic que el presenta al programa Eduqueu les criatures, aquí sí, no? Aquí ja teniu una idea. I és que, efectivament, avui ens acompanya Carles Capdevila. Carles, bon dia.
Bon dia.
Escolta, abans ens has fet una petita introducció del que t'agradava, però la nostra primera pregunta, a tots els convidats que fem, és aquesta. T'agrada ser pilot o copilot quan vas de viatge?
Acabo fent de pilot, majoritàriament, però trobo que, t'ho deia abans, la feina de copilot és molt desagraïda, perquè el pilot li posa molta pressió, el copilot li demana molt, i el copilot ha de donar conversa, però ara t'ha d'ajudar a guiar, després a vegades estàs donant conversa i et despistes, i és un lloc molt difícil.
No passa al revés, a vegades? Si copilot també és allò, posa una altra marxa, això està rascant, gira a la dreta...
Sí, home, i la gent que li agrada molt conduir no pot ser copilot. Jo puc ser copilot perquè a mi no m'agrada molt conduir ni en ser gaire. Els que en saben molt són insuportables. Jo una vegada he fet algun viatge amb algun amic d'aquests que els agrada molt conduir, ja directament dic, agafa el tu, te'n me fot, perquè no, si m'has d'estar criticant, perquè sí, hi ha gent que... Això de les marxes, sobretot, hi ha gent que fent de copilot decideix quina marxa has de posar tu en cada moment. I això ho he matat, eh? Vaig comprar un cotxe sense marxes.
Automàtic. I així no diuen res.
I almenys aquest plasta, que sé quin nom i que un nom té, que se seia al costat i deia què havies de fer, dic, doncs mira, nen, ho sento, el cotxe sol
és que ell va,
ho fa, no... això. Fixa't si això teu, que et consideres tan important, fixa't si és prescindible, que no cal ni canviar de marxes, quina tonteria, de redueix, apura-la més, queda pura més.
Ja està, ja està. Una altra pregunta. Quan... I on et vas treure el carnet de conduir?
Als hostalets de Balenyà, dels pobles, te'l treus, sí? Sempre als 18 anys, el carnet, menys abans, i trobo que és una gran sort aquesta.
Era necessari per aspirar,
sí,
la llibertat, moure't...
Bueno, no, clar, als pobles tothom va molt, almenys el meu, Osona, tothom va molt amb cotxe i això, i el meu pare té un taller de fusteria, i tothom entén que, per mi mateix, que els estius treballava a la fusteria, doncs ara tenes el carnet, ja podrem enviar una furgoneta a buscar coses, vull dir que s'entén que forma part de la teva cosa, i en aquest sentit, fins i tot els pares de poble d'abans, no ho sé ara perquè no visc al poble, ja t'ho donaven per fet, ja et deien, bueno, no sé, i als 17 anys i mig et posaves ja a l'autoescola, i a la que feies als 18, jo els vaig fer el 13 d'agost, els anys els faig, i per tant vaig treure al setembre, però consideren que molta gent es treu el carnet l'endemà, i ve com una gran necessitat, no?
Però en aquest cas, la majoria dels que els hi preguntes això sempre és com una espècie de sinònim de llibertat, et treus el carnet, però en el teu cas estic veient que potser era més complicat, perquè sabies que havies de potser anar a treballar.
Sí, no, era sinònim de llibertat, no, era sinònim d'oportunitats, és veritat que et donava, et podies moure, clar, d'aquella època d'haver d'anar de paquet sempre, i vas esperar qui et portava Centelles, qui et portava Tona.
Quin va ser el teu primer vehicle, Carles?
No en tenia cap, el gorrejava el del pare, sí. Diguem, és una altra cosa molt típica, no? Per tant, el meu pare era molt de Citroën, i després havia tingut un C8, que era un cotxe bastant desafortunat, el Citroën 8, i després es va passar el GS, que el GS era una mica més pretensiós, sí. aquell cotxe que feia gràcia, allò que quedava així,
sí,
quan,
no,
en descans sí. Se baixava molt, i quan l'engegaves pujava, és l'única cosa que et permetia impressionar una mica algú, no? Però vaig anar gorrejant d'aquests. El primer que em vaig comprar jo, el primer va ser un Peugeot 205. Jo sempre he decidit el cotxe, que n'he tingut alguns, poquets, però sempre he decidit el cotxe. Soc tan vulgar, amb això hi entenc tan poc, que sempre l'he comprat jo, i després sempre han elegit el cotxe de l'any, que vol dir, sí.
Ostres.
Però no perquè el tingués jo, sinó perquè em considero tan vulgar, que sempre he comprat un cotxe que ja tenia tres amics que el tenien, que em deien que anava bé, que ara no sé què, perquè que m'ha anat passant, no?
Aquí podríem extreure dos teories, o sigui, o que tots els cotxes són a prop o s'acosten molt a cotxe de l'any, o realment tens l'evidència i veus els cotxes que seran cotxe de l'any.
No, agafo el cotxe realment més de moda, sí. més facilitats, no m'agrada allò dir, haver de donar explicacions. És un cotxe que va bé, sí. I veig que tothom diu que va bé, dic, doncs endavant.
Endavant.
Tenint en compte, Carles, que ets de família nombrosa, imagino que deus tenir mil anècdotes amb les criatures al cotxe. Explica'ns alguna.
Sí, home, les anècdotes de cotxe totes són iguals. Vull dir que, o sigui, no hi ha, n'hi ha de millors i de pitjors, però jo no tinc res que m'hagi passat que no li hagi passat a la majoria de gent. Sempre que hem parlat a l'Eduqueu, les criatures, aquest programa que es feia els diumenges abans del copilot, doncs sempre que hem parlat del tema... Aprofito per fer una petita falta. Doncs nosaltres no ens agrada conduir gaire cap dels dos, i els tres nens ho han heretat per via genètica i tampoc els agraden amb cotxe.
De manera que més.
Sí, s'ha transmès aquest desinterès. I per tant, els nostres viatges són sempre. El primer semàfor ja diuen, hem arribat, i no hem arribat. De seguida... demanen, troben a faltar alguna cosa, es volen aturar, he patit aquell vòmit i el sentiment de culpa. Anava amb un sol fill amb una carretera de molts revolts i tenia una mica de pressa, i com que els de poble no ens espantem amb les carreteres de revolts, no vol dir que siguem imprudents,
però
vull dir que no és com aquell barceloní que quan hi ha una carretera de molts revolts
va a
menys 1 per hora, sinó que vas fent a 40, el que sigui, 30, però que no t'espanten.
Ja has vist el paisatge, bàsicament.
No t'espanten, doncs clar, el meu fill anava dient, em trobo malament, em trobo malament, i jo anava dient, calla, que arribem, i de cop no el sentia, i bueno, és que va treure, pobre, la primera papilla. De manera que et sents molt brut per fora, perquè tot està molt brut per dintre, com a pare, perquè dius, m'ha avisat 10 vegades, pobre nano, m'ha avisat 10 vegades, i he anat dient, calla, que ja arribem, no? Vull dir que, i és un moment de dir, tinc tota la culpa jo i em sento malament.
Mal conductor i mal pare, que no ha sabut.
I en canvi, per mi la solució és costosa, la recomano amb la boca petita perquè això és molt costós. Però cotxe gran, sostre de vidre i GPS per mi ha estat el paradís. És a dir, ara aquella senyora, quan estan molt pesats, la senyora aquella que parla castellà, la meva ve de sèrie i no l'he aconseguit fer parlar en català.
No sé.
Hi ha una rotonda, hi ha tres rotondes, ja veus que ja estan distrets, ells comproven aquella tensió que entre pilot, copilot, perquè apareix un tercer, quan apareix un tercer amb una parella sempre és complicat, perquè el copilot et diu vés cap aquí, la senyora diu vés cap allà, i els nens diuen, has fet cas a aquesta senyora que parla castellà? I no has fet cas? I dic, bueno, doncs que me'n refio més, perquè és l'única feina que té ella, no? L'han posat aquí per això, no? I això, i el sostre de vidre, trobo que és un invent sensacional. Espero, no sé si en algun programa ho desmentirà, mai he sabut si és prou segur, espero que sí, però la sensació de que, ostres, és molt lluminós,
més espai,
i que els nens realment mirar els núvols i tot, o sigui, una qualitat de vida espectacular.
Perquè això t'anava a comentar, també. Tu tens DVD al cotxe perquè els nens es distreguin, els hi poses...
No. Jo això ho trobo que et fas gran, no? Hi ha coses que dius, no. Jo vaig dir, no, el DVD al cotxe no hi entrarà. Tires molt de records, no? I jo sí que recordo els meus pares ensenyant-te a contemplar algun paisatge o alguna cosa, i jo tinc la sensació que el cotxe dona oportunitats de parlar amb els nanos, d'escoltar música, de compartir alguna musiqueta, tot i que cadascú porta els seus auriculars a vegades i és més complicat, i crec que el DVD no cal, i espero que no calgui. Per mi aquest sostre de vidre és el DVD, no? que és contemplar
més
els
núvols,
escolta, contemplar els núvols. Jo he passat anys de la meva vida i trobo que t'ajuda a fer fantasies i imaginar-te formes, i això, tenen uns anys per fer això, i suposo que ells ja tindran DVD en el seu cotxe, però ja se'l pagaran ells quan treballin i puguin.
Serà el seu. Jo estava abans, quan estava pensant en l'entrevista amb en Carles Capdevila, com deu ser el cotxe de Carles Capdevila? I jo me l'imagino una mica com... Sento l'anunci aquell del Seat Altea de los muñecos aquells de dos en dos UA. Pues jo me'l veig una mica com un zoo de ninos de peluix.
Està bastant brut. Hi ha pales de platja per tirar...
Durant tot l'any, no?
Sí, durant tot l'any. I les esterilles de la platja estan a portamaletes tot l'any. Perquè no trobo cap lloc de casa, com que sempre queda sorra, no trobo cap lloc de casa on posar això. De veritat. I penso, es van quedant aquí...
És com un armari supletori, no? De casa,
sí,
allà baix al garatge.
I així a l'estiu veus famílies, on tenim les esterilles de platja, on tenim la pala i la galleda, on tenim les pales de platja, on s'ha de tenir a darrere el portamaletes del cotxe.
No s'han mogut en tot l'any. I després, a nivell d'accessoris com una enganxina, niño a bordo, per exemple, aquesta clàssica de niño...
No ho posem mai, no. Hem posat una sola enganxina, que és Jo de l'Europa, que és l'enganxina del nostre club centenari de Gràcia, on juga el meu fill, i és una enganxina que vam trobar, que és antiga, ens la van regalar, i és l'única enganxina que hi ha darrere el cotxe, que és el que reivindica el nostre europeisme futbolístic.
I Carles, com diu aquell anunci, en quin cotxe somies tu?
No, jo espero que faci més coses. Aquest meu cotxe, ja et dic, els llums es posen sols,
sí.
el neteja parabrises es posa sol,
sí.
Això és una cosa que és automàtic, i té GPS. Jo per aquesta línia demano més.
Sí.
És un anunci d'un cotxe que diu que s'aparca sol. I un dia vaig fer una broma, em va semblar que no. Ho saps, això? Sí, hi ha un cotxe que diu que fa com la maniobra. Vaig pensar, si és veritat, la pròxima vegada que em toqui canviar el cotxe, em plantejaré això. Jo, com més coses vagin fent sols... Pensa que jo, quan era jove, els 18 anys o així, llegia uns reportatges que al·lucinaves, que deies que el 2008 les cases serien intel·ligents, arribaries i diries hola, et reconeixeria la veu, s'obririen les portes, la nevera decidiria quan estava buida i em veria una senyal i del súper et portarien iogurts, i quan un iogurt estigués a punt de caducar diria iogurt a punt de caducar, prengui, mengi sol avui. I el 2008 no hi ha ni una punyetera nevera que et parli, per sort. Si et caduquen els iogurts, et caduquen, els trobes allà florits, no, les portes no s'obren soles,
no.
Si se t'encalla el pany ha de venir un tio i et cobra 300 euros i la porta queda trinxada, les escombraries baixarien soles i anirien a parar amb unes coses que tu no es veuries, i els contenidors estan ni a cada vegada més que mai. O sigui, a mi em van vendre
una
un 2008 de la domòtica i tot això, i amb els cotxes Déu-n'hi-do el que ha avançat, però vull dir que a mi m'agradaria això, que s'aparquessin sols, que et vinguessin.
Escolta, quan condueixes, ets una persona impacient al volant? Et poso nerviós? O no, deixes fluir el trànsit?
Sí, no, em poso bastant nerviós.
Sí.
Poso nerviós per una cosa que una vegada vaig escriure en un article, que és que jo, i dic, tot ho porto als meus pares. El meu pare ha estat una persona sempre bastant modèlica amb algunes coses, conduint també, sempre ha estat una persona que ha deixat bastant. Jo el criticava, era d'aquests que sempre deixava que l'avancessin, s'apartava, i per tant vaig veure sempre un model d'un tio que si veia que l'aparcava no afluixava una mica, això. Ara ha arribat un punt en què tu a vegades un tio que va molt lent, no vas per avançar i es pica i accelera i dius, per què estem jugant aquí? Però que ens matarem, no ho veus? Què estàs fent? No? Quan et vols integrar en un carril d'aquests de l'autopista, això, els tios veuen que estàs entrant i acceleren perquè no entris, i trobo molt a faltar aquest punt egoístament, per protegir la seva vida, de la gent de dir, escolta, anticipar-te una mica, a veure, jo crec que amb aquesta competitivitat així mal entès, i amb això em poso molt nerviós, que a vegades perdo una mica els papers i em converteixo en el que som la majoria del cotxe, amb el
gargamel
de la
carretera,
un rondinaire que comença a dir això, home, no ho veus, és més que un insult, que no en sé gaire d'insultar, no em surten gaire, perquè no he cultivat aquest gènere de l'insult, no en tinc
només et surt el cotxe i t'agafes
això, començo a fer com una conversa,
sí.
Que no ho veus, que això és pitjor, faig com un argument que és pitjor, perquè dius, cridant i enfadat, però els intento com convèncer sense que em sentin,
no, a través del vidre, no.
Que és pitjor per ells, és patètic.
Doncs ara, Carles, fem una cosa, posa't tu al volant, i digue'ns una cançó que t'agradi molt per escoltar mentre condueixes.
Que la meva preferida ara, la meva preferida ara, que la tinc fins a la societat, és la banda sonora de la pel·lícula Juno. La tinc posada al cotxe i he fet, bueno, aquest any he fet molts viatges sol, he escoltat.
I ara digue'ns, escoltant aquest CD, digue'ns una ruta per fer sol o amb nens.
Mira, de l'últim viatge que he fet, molt, molt, molt recent, i que inclou un tros ja molt maco, quan has passat Manresa, això, que vaig anar a Castellar de Nuc a portar i a recollir a un fill d'uns fantàstics campaments.
Sí.
I aquest trajecte em va semblar, era dels que, com que uns pantans, era d'aquests que anava dient... Però mireu, d'aquests que havia d'anar dient, mireu que maco, ja que el pare està pringant aquí amb aquestes carreteres i passant uns túnels i una mica així, i carreteres de revolts. Per favor, disfruteu d'aquest paisatge. Per tant, aquest últim tram, fins a Castellà de Nuc, que vaig trobar que prou maco.
Doncs, mira, una bona recomanació i cap allà ens dirigirem. Carles Capdevila, moltes gràcies per haver-nos fet de copilot durant una estoneta i fins aviat, i et deixo marxar ja de vacances.
Fins quan esteu aquí vosaltres?
Ui, això ja serà fins al 7 de setembre, estarem aquí.
D'acord, no? Per pensar, sí.
Sí, perquè ja trucaré perquè et vagis tornant.
Per anar tornant, pensa que vinc amb cotxe, perquè avisa'm una mica de temps.
Molt bé, gràcies, Carles.
Adéu. 'Cause he gets up in the morning and he goes to work at 9, and he comes back home at 5:30, gets the same train every time. 'Cause his world is built on punctuality, it never fails, and he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes
ministers at tea with councillors are discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservative. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, 'cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's boot when fate would pass his on, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a song to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, 'cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, 'cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively.
Sigat sureste y gire a la izquierda. A 100 metros, gire a la derda. Sigat sureste y...
El copilot, perquè els GPS no coneixen dreceres.
Bé, i agafem la recta final del programa amb una secció que us ajudarà de ben segur si el que esteu és mirant de canviar-vos el vostre cotxe. I per què? Doncs perquè cada setmana el que fem és provar les novetats que surten dels concessionaris. Perquè no us pensareu que tots els cotxes són com els anuncien, oi? Així doncs, aquesta setmana el que hem posat a prova és un dels cotxes més coneguts aquí a Catalunya. I per parlar-vos d'aquest tema tenim aquí, de nou, Àlex, que tal com estàs?
Hola, Gerard.
Que has pogut provar un cotxe, el Seat Ibiza.
Exactament. Avui parlarem sobre una marca molt d'aquí, com és Seat, i és que fa poquet la gent de Martorell han presentat una nova versió del seu Ibiza. I et diré que és el cotxe que més s'ha venut al nostre país. Imagina't.
Sí. No, m'ho imagino, eh? Tu mires pel carrer i em va ple, de cotxes d'aquests. I és que, a més, clar, era un cotxe que era al seu temps era molt baratet, molt efectiu i, sobretot, doncs era completet, dins el que cap.
I tant, i més complet que el posaven alguns, amb aquells alerons, aquelles llandes i aquelles llums que hi ficaven a dintre.
Jo recordo que el primeres llumetes del cotxe Fantástico les vaig veure en un Seat Ibiza. No t'explico com quedaven, però és igual.
Bueno, doncs aquest tema del tuning, millor que el tractem un altre dia.
Sí, sí.
Ja que avui m'agradaria parlar una mica sobre la història de la marca Seat.
Vinga.
Segurament alguns no sabíeu que Seat es va fundar l'any 1950 per diversos bancs i el Ministeri d'Indústria amb l'ajut de la marca italiana Fiat.
Home, Fiat aquí?
Doncs sí, Fiat va tenir molt a veure.
Sí?
De fet, hauríem d'agrair que Fiat hagués estat en el tema perquè l'estat franquista de l'època volia posar la fàbrica a una zona més espanyola, com podia ser Madrid o Burgos. Però els italians, que en sabien d'això, van decidir que es faria aquí a Barcelona, mira.
O sigui, m'estàs dient que hem d'agrair als italians que ens hagin donat a Estopa, per exemple, perquè recordem que ells van sortir de la fàbrica d'aquí a Seat.
Doncs ja ho saps, quan vegis un italià ben torrat a Lloret de Mar, dóna les gràcies per tot això.
Potser millor que no els hi donem, és igual.
Millor que no, millor que no. En fi, que van passar els anys i el 1984 va néixer a l'Ibiza. Per cert, avui et proposo que tornem una mica en aquella època. Posa't els pantalons de campana, les ombreres...
No, me'ls he tret encara, vull dir que no pateixi.
Escolta un dels primers anuncis del Seat Ibiza que sona anys 80 total.
A veure...
Ahora, el nuevo Seat Ibiza te abre sus 5 puertas. Disfrutes de su amplio interior. 5 puertas que conducen a la potencia de su motor System Porsche. Nuevo Seat Ibiza 5 puertas. Hecho para su gente.
i con 5 portes, la gran cosa.
Home, quina novetat, eh? I a més això que em fa molta gràcia és el System Porsche, eh? Que ningú va saber mai què collons era això, no?
És igual, però l'enganxina de Porsche quedava la mar de bé al lateral de l'oceà.
Fantàstica, fantàstica. Jo porto un Porsche, deies.
I Gerard, segurament que tampoc sabies que el primer Ibiza havia de ser un Volkswagen Golf.
Què m'estàs dient? Un Golf?
Exactament, t'explico. El primer Ibiza va sortir d'un projecte del dissenyador italià, bueno, prepara't ara, Giorgetto Giugiaro.
Molt bé, molt bé. A veure, el famós Giorgetto Giugiaro, bueno, a mi tampoc em surt molt bé. Però aquest és dels dissenyadors més importants que el món del motor ha donat, no? Té fantàstics dissenys, no? Que
I tant,
han fet famosos,
no? Moltes marques, com Fiat, Alfa Romeo, Opel, Ferrari, etc.
Sí, sí.
Giugiaro va preparar un disseny que hauria d'haver estat la segona evolució del Golf, però Volkswagen el va descartar.
Ai, els del Golf, sempre tan finolis, eh? Sí. No ens agrada, no ens agrada.
Total. Que aquí, que som molt apanyats, Seat, amb 4 duros, va treballar la idea, va donar un parell de cops de martell a la carrosseria, va posar una S al davant i, apa, ja tenia fet l'Ibiza.
Home, i a sobre, sense gastar gaires diners, eh? Aprofitant aquí recursos, com toca.
Exactament. Escolta. Sense gastar gaires quartos i l'èxit que van tenir. Ja us he dit abans que seran venut 4 milions d'unitats i ara arribem a la quarta generació d'aquest cotxe.
Molt bé. I què ens expliques d'aquesta quarta generació que acaba d'arribar ara i que suposo que té moltes novetats, no?
Doncs mira, si voleu, comencem pels números. Ara mateix et pots gastar en un Ibiza entre 13 i 17.000 euros. Però nosaltres hem provat una versió més divertida, que és un gasolina de 105 cavalls.
Bueno, bé, ja està bé, perquè últimament, tal com està la balança entre dièsel i benzina, quasi que surt a compte ja que ens comencem a mirar tots models benzina, eh?
I tant. De fet, aquest no gasta pas gaire, són 6 litres cada 100 quilòmetres, i això es nota a la butxaca.
No està malament. I, escolta, i amb els 105 cavalls d'aquest Ibiza, què tal? Es mou bé? Notes manques de potència?
No, no, la veritat és que no es necessiten més cavalls si és que no es vol anar a fer carreres.
No, no
cal. I és que aquest Ibiza és un cotxe, doncs, bueno, jo diria idoni per moure's en trajectes curts, en per ciutat, de la feina cap a casa, de casa i tornar.
Ah, perfecte.
I a més, aquest benzina és bastant suau i no vibra ni se sent gaire el soroll del motor des de dins.
Ah, escolta, què canvia respecte a l'anterior versió?
Bueno, en primer lloc, el preu. S'ha de dir que el nou Ibiza és uns 1.500 euros, més car que l'anterior.
No, si ja deia jo que no em pensava pas que em diries que era més barat, eh?
No, 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 tot puja. Però bueno, hi ha una certa compensació, sí, ja que ara l'Ibiza ve molt més ben equipat.
I escolta, i quines diferències hi ha a part de tenir més equipament? Vull dir, a nivell estètic he vist que hi ha algunes, no? Perquè vist des de fora s'assemblen molt a un León, no? Un Seat León.
Sí, la veritat és que són pràcticament calcats. Però mira, t'he d'explicar que l'Ibiza estrena un nou estil que s'anomena Arrow Design.
Molt bé. Entre l'italià i l'anglès avui t'estàs lluint, eh? I escolta, què vol dir això d'Arrow Design? Perquè el meu anglès encara m'espera allà a la carrera, saps?
Sempre perseguirà l'anglès, Gerard.
Sí, 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 sí.
Doncs a veure, vol dir exactament el que pensa la majoria de l'audiència, i és que el nou Ibiza vol tenir forma de fletxa.
Home, de fletxa no és el Trono Azul, precisament.
No, no ben bé, però bueno, a veure, el que és cert és que té una imatge més agressiva i a part també és més ample i més llarg, sí, fa uns 10 centímetres més, i això ho agrairan molt els passatgers.
Els passatgers sí, però la teva butxaca, em diràs tu quan hagis de buscar 10 centímetres més d'aparcament a Barcelona, el que
això
et costa. Però bé, jo recordo que pel que sempre havia destacat aquest cotxe és que en carretera es mostrava molt eficaç. Permetia una conducció quasi esportiva i a més s'agafava molt bé en carretera. En això què? Continua igual?
Sí, no, a veure, t'explico. L'Ibiza estrena una nova plataforma a Volkswagen i el cotxe segueix siguent quasi igual d'esportiu. Però ara hem de dir que és una miqueta més tou de suspensions i, per tant, és més còmode. Però, a veure, per aquell públic que vulgui un cotxe més esportiu, hem de dir que d'aquí uns mesos ja arribaran les versions més mítiques de l'Ibiza, com són les FR i Cupra, i aquestes sí que garanteixen, doncs, les sensacions més pures i més divertides a la carretera.
Molt bé, Àlex. Doncs esperarem aquests rebentapunts, que arribin aquí. Exacte. I ens els expliquis una mica més bé. Moltes gràcies, Àlex.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
El copilot. Perquè el més divertit dels cotxes no es troba al mirador del Tibidabo. Cotxes de pel·lícula amb Ricard Isidro.
I en el món del cinema, doncs, sempre es destaquen els actors, els directors, la història, però rarament se centren en els altres protagonistes de les pel·lícules. I per aquest motiu, i seguint la línia d'aquest programa, en Ricard Isidro ens portarà pel·lícules on els cotxes assumeixen un paper primordial en el setè art. Ricard, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Gerard.
Escolta, amb quin cotxe de pel·lícula has vingut avui?
Doncs mira, en realitat he vingut caminant.
Home, bueno, és una opció, no? Aquestes hores també s'agraeix, no?
Sí, encara s'agraeix, però si, home, si fos per mi, vindria amb un dels cotxes del personatge que avui et portaré.
Sí? A veure, tu demana, a veure, quin vols? Quin t'agradaria portar?
Com tindríem un Aston Martin?
Ui, un Aston Martin, eh? A veure, tu, primer parla'ns, crec que, de James Bond i després trucarem a l'Aston Martin a veure quina disponibilitat tenen per deixar-nos en...
Sí, ara ho provarem, a veure, serà difícil, però el que intentaré, evidentment, serà parlar de James Bond, però evitant, cosa molt complicada també, sí, fer les bromes típiques de James Bond, és a dir, Bond, James Bond, també evitant aquell remenat no sacsejat, evitant... o no, les noies Bond.
No, home, això, però, per favor, no ho traguem del guió.
Evitant les bromes sobre les pistoles.
Quines?
Sí, no les citarem aquestes dades. Ara, seriosament, avui parlaré d'un dels ams a la història del cinema per anar a veure una sèrie de pel·lícules d'en James Bond. És a dir, els seus cotxes i els seus artilugis.
Endavant.
Bond. James Bond.
Isidro. Ricard Isidro.
López, no Gerard.
No he pogut evitar-ho, sento. Escolta una cosa, James Bond sempre ha portat Aston Martin, no és la seva marca predilecta, o com va?
Mira, en els llibres, sí. Els llibres cinematogràficament, de... es va variar una miqueta doncs, la sèrie ideada per Ian Fleming, i per qüestions de màrqueting, no, per necessitat de l'acció en aquell moment, doncs es va posar al volant d'altres marques. Per exemple, la primera pel·lícula,
sí,
no apareix un Aston Martin, apareix un Sunbeam sèrie 5, 007, contra el doctor No.
Ja no surt aquí Aston Martin. Ja,
no, encara no, val, encara no apareixen. A la segona, des de Rússia, amb amor, surt un Bentley Sports Tourer. Mm-hmm. A la tercera pel·lícula, ja és quan apareix l'Aston Martin, exactament un DB5, Goldfinger i Operació Tro, i és aquell cotxe en el que tenia un canviador de matrícules.
Oh, canviador de matrícules per anar canviant els països sense que et detecti la policia.
Això mateix, a les fronteres no tenia cap problema. Home. I què més tenia? Tenia ganivets als pneumàtics, a les llantes.
Això era com les quadrigues de Ben Hur, que sortien allà uns ganivets i anaves punxant els altres cotxes del costat.
I rebentaves les rodes. Doncs, fa més de 40 anys, doncs, els efectes especials que tenien aquests cotxes. Marques japoneses, Toyota 2000, només es viu dos cops. Aquest cotxe tenia la característica que tenia un circuit tancat de televisió per saber què passava davant i darrere del teu cotxe. Més marques, Ford Mustang, uns buggies, Triumph Stack, Diamants per la Eternitat. Era aquell cotxe que es posava sobre dues rodes i circulava amb uns 45 graus d'inclinació.
Impressionant, eh? Jo m'agradaria passar per la Diagonal així a vegades, hi ha dies que està saturada, dic, vull passar dues rodes i adelanto per tothom.
Quin tipus de multa et podríem posar per...
No ho sé, conducció temerària o espectacular, depèn
per si de
com de
cas, per si de cas no te la juguis.
Val, no, entrarem, anirem a 50.
Més marques, AMC Homet, l'home de la pistola d'or, MP Roadster amb un Raker, un dos cavalls.
Home, és que no de cotxes luxosos també es mou el James Bond, eh?
És el que et deia, per necessitat de vegades has de portar qualsevol cotxe. Què més? Marca Mercedes 250 SE, també un Alfa Romeo a Octopussy. Motocicletes, Yamaha XJ650 Turbo, mai diguis mai més.
Escolta, bé que porta de tot, no? O sigui, totes les marques quasi bé, no? O sigui,
home, perquè ningú es queixi, suposo.
No, estaran aquí tots coberts. Totes les
ningú
marques...
es queixi i perquè tothom pagui.
Exacte, també,
això
també.
Llicència per matar amb el Timothy Dalton, Rolls Royce, Silver Shadow. Ara, n'hi ha dos que a mi particularment m'han robat el cor. El primer, ens situem als finals dels anys 70, principis dels 80... Era el cotxe model que sortia a la pel·lícula L'espia que em va estimar i també Només per als teus ulls, i era Lotus Spirit.
Home, impressionant. Fantàstica banda sonora, que també surt a Bridget Jones, no?
Efectivament, sí, exactament aquesta cançó l'hem tret del CD de Bridget Jones, perquè no he trobat la banda sonora de L'espia que em va estimar.
Escolta, m'estaves parlant d'aquest Lotus Esprit, que jo voldria recordar...
A tu ja et sona, no?
Sí, a mi em sona, perquè ara, quan ho has dit, dic, aquest cotxe també sortia a la pel·lícula Pretty Woman.
És una pel·lícula difícil de no haver vist.
Exacte, i més, home, veient la fantàstica escena que el Richard Gere es baralla allà amb el canvi manual, perquè ja sabem que allà no estan molt acostumats.
Home, doncs si el Richard Gere es barallava amb el canvi a Pretty Woman, imagina't amb el cotxe amfibi.
Home,
és el cotxe amfibi, aquell cotxe blanc, aquell Lotus Esprit blanc, que sense cap problema es ficava dins de l'aigua, les seves rodes giraven sobre el seu eix, sortien unes aletes, sortia un periscopi i tranquil·lament anaven per la platja i sortien a les Bahamas com si no hagués passat res. I aquest era un, però un dels cotxes que em va robar el cor de la sèrie de James Bond, però l'altre és bastant més actual.
Sí.
Tu nuevo transporte. Aston Martin lo llama vencedor. Nosotros lo llamamos desvanecedor. Ah, camuflaje adaptable. Y los detalles habituales. Asiento eyectable, torpedos, escopetas localizadoras de blanco, para abatir objetos móviles. ¿Por qué no te vas aprendiendo este manual? En un par de horas te lo habrás pulido.
Home, això ja és més actual, no?
Això ja és més actual, és exactament de la pel·lícula Mor un altre dia, l'última pel·lícula que va fer en Pierce Brosnan com a agent 007, i amb qui interactuava era amb el gran John Cleese, l'exmembre dels Monty Python, que feia de Q i li ensenyava, doncs, el seu cotxe o la seva arma.
Tots els artilugis que portava el vehicle.
Sí, era el cotxe invisible, suposadament invisible, perquè el que tenia eren unes microcàmeres que el que feien era, doncs, gravar el que passava a l'altra banda d'on estava la càmera.
Fer un efecte mirall, no?
Una cosa estranya, sí, sí. James Bond ha destacat els cotxes, però també et destacaré, per acabar aquesta secció, el que a mi em sembla que és la millor cançó de que s'ha fet de les pel·lícules de James Bond. La que interpretaven Duran Duran a la pel·lícula Panorama para matar.
Cert que l'entrada em recorda una mica els Caçafantasmes, eh? Jo no t'ho volia dir.
A veure, a mi em sembla molt bé que sigui la primera secció d'aquest programa, però, escolta, no critiquem ja,
no,
només començar,
val,
eh?
Val, respecto els teus Duran.
Sóc una mica fric, ho entenc,
no, però... No, escolta, vull dir, a veure, si no, no podries explicar aquestes fantàstiques pel·lícules del James Bond. Una coseta més, s'estrena James Bond d'aquí poc, la següent pel·lícula?
Sí, el mes de setembre, si no estic equivocat, més acció, més adrenalina... una miqueta més de sang. Això sí, James Bond sempre sortirà vencedor.
Sí. Aston Martin?
Home, si ho pots aconseguir, jo vinc quan calgui.
Ah, molt bé. Ara truco a la concessionària, eh?
Home, ja que no em pagues, com a mínim aconsegueixo un cotxe.
Ricard Isidro, moltes gràcies.
Fins la setmana vinent.
Adéu. I falten ja pocs minuts per arribar a les 10 del matí i el copilot arriba al seu final. Així doncs, apaguem el motor del nostre programa i us deixem amb el butlletí informatiu de les 10. Això sí, us convidem a tornar a ocupar el seient del pilot la setmana que ve a la mateixa hora, de 9 a 10, per passar una altra bona estona amb el més interessant del món del motor. Ens despedim, doncs, tot l'equip del programa i qui us ha parlat. Gerard López, sigueu prudents al volant i que tingueu bons quilòmetres. Like a road that you travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand. Sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore. Where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Memphis.
Catalunya Ràdio.